Aquesta hora encetem una secció que ens fa una especial il·lusió aquesta temporada, perquè ja sabeu que estem estrenant seccions diferents, i aquest any volem parlar de neuropsicologia. Volem entendre una miqueta més el nostre cervell, des de que som petits fins que ens fem més grans, amb tot el que això suposa, els canvis que pateix, que són moltíssims, per poder entendre una miqueta més doncs, com funciona, què fa que a vegades sentim el que sentim, que després ens comportem com ens comportem, i aquesta secció serà variada, la farà més d'un professional que tenim amb nosaltres, i avui ens està aquí a l'estudi de Ràdio Lot la Mireia Serra. Ella és neuropsicopedagoga, actualment psicopedagoga del Petit Plançó. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia, Neus.
Fa molta il·lusió que siguis aquí.
Igualment.
T'hem escoltat a vegades parlar del cervell, saps que tots ens té molt fascinats aquest tema, sobretot del cervell dels més petits, que de fet tots hem sigut petits, no? És a dir, tots hem començat, hem nascut i hem anat creixent, però teníem ganes d'entendre una miqueta més els nens i, per tant, nosaltres quan érem petits i els nens que puguem tenir a casa o al voltant, com és aquest cervell, com aprenen, com es desenvolupa, no? Perquè entenc que és bastant important saber-ho per després poder-se relacionar i educar-los, no?
Totalment, totalment. Des de fa uns pocs anys, 15-20 anys, els estudis de neurociència ens han aportat moltíssima informació de com aprèn i es desenvolupa el cervell. I això ens ha aportat, bueno, grandíssima, és una eina de gran valor per les escoles, pels docents, pels educadors, perquè ens ajuda, això que deies, a entendre com treballa el seu cervell, com aprèn el seu cervell i el perquè d'alguns comportaments,
clar,
no? Perquè es comporten d'una manera i no d'una altra.
Clar, de fet, l'entrada de les tècniques que es fan servir ara de neuroimatge, etcètera, no? Que han ajudat molt a la neurologia, ha fet un salt amb tot, bueno, sentim fins i tot el neuromàrqueting, no? És a dir, s'aplica tot arreu.
Correcte.
Però per poder entendre per els perquès, entenc que això ha fet un salt. És a dir, gent que ens pugui escoltar de certa edat, són estudis que, a més, varien molt, no? És a dir, quan tu t'has format era diferent de fa no sé quants anys
totalment,
enrere, no?
Totalment, totalment. És molt nou i, mica a mica, ens van donant informació, però és informació de gran valor, de
clar,
veritat.
Clar. Com l'hem d'entendre, el cervell, Mireia, dels nostres nens i el nostre, eh? Podem extrapolar-ho, eh?
Mira,
quan adults.
Mira, explicat de manera molt simple, a mi m'és útil explicar-ho així i moltes vegades els explico així als nens perquè també em puguin entendre. Els dic que és com una casa amb dos pisos, on tenim un pis de dalt, que és el pis cognitiu, el pis que pensa, i un pis de baix, un soterrani, on hi ha la part emocional del cervell. Aquesta part és primitiva, està desenvolupada des que estem en el ventre de la mare, i és una part que la seva funció principal és la supervivència, ens ajuda doncs, a captar perills i a protegir-nos dels perills, però té una altra funció molt important, que és que actua com de magatzem de memòria emocional. Què vol dir això? Doncs que des que som petits va registrant, va captant, va emmagatzemant les vivències, no? El lloc que em queda de les experiències que he viscut. Val? I llavors, a més, ho fa d'una manera inconscient. No, anem registrant i llavors de vegades d'una mateixa experiència un ho pot viure com una cosa molt traumàtica i un altre ho pot viure doncs, com si no hagués passat res, però tot això va quedant en aquest magatzem, en aquest pòsit de, no, de memòria emocional, i llavors què fa? Doncs autoestima. Doncs, és la nostra identitat.
Que se'n parla molt últimament, d'aquest tema.
Totalment, totalment. I llavors doncs fa que, doncs, a mesura que anem tinguent noves experiències que tenen relació amb allò que hem viscut, doncs aquest magatzem de memòria emocional actua. I com actua? Doncs de vegades fa que ens surtin una mena de conductes que potser als ulls dels altres doncs, poden semblar exagerades, poden semblar incongruents, poden semblar fora de lloc, i ens poden semblar que com és que aquest nen no controli això, com és que aquest nen doncs, tingui aquesta conducta, no? I llavors hi posem etiquetes, és un mal educat,
sí.
O aquest nen, doncs, mira, no diem que aquest nen no sap gestionar les emocions, no? Normalment hi posem una altra mena d'etiquetes més despectives, però la neurociència el que ens aporta és que aquestes conductes no deixen de ser una punta d'un iceberg, no?
Clar.
I que sota d'aquest iceberg, clar, hi ha molt depòsit, no? I aquest pòsit seria doncs, aquest pòsit congelat, que seria aquesta memòria emocional que quan és negativa, doncs què pot provocar? Per posar-ho en forma d'exemple, un nen doncs, que des de ben petit doncs, va captant que és dolent en matemàtiques, ja sigui perquè se li ha dit o perquè ell mateix ho capta, perquè no se'n surt, què pot passar, no? Doncs que a mesura que vagi tinguent experiències o que li ofereixin doncs, resoldre un problema de matemàtica, sortir a la pissarra per, no?, fer una suma, una resta, una multiplicació, doncs aquest magatzem de memòria emocional actua, no? Fa, bueno, aquesta amígdala, una amígdala és, estic parlant del sistema límbic, aquesta part emocional. Llavors fa com d'alarma, no? Una senyal d'alarma, i llavors ens posa en funció tota una conducta d'això, no? Doncs potser que un nen es quedi vermell com un tomàquet i es quedi paralitzat i no vulgui sortir, doncs un altre que, doncs aquell que es porta malament, per dir-ho d'una manera molt simple,
sí,
no?
Que és un mecanisme de defensa, no? Moltes
totalment,
vegades.
Totalment.
O fa tonteries o es porta això, que nosaltres en diem portar-se malament, no seguir aquelles normes que hi han, com a mecanisme de defensa, dir, mira, en el fons no en sortiré, no? Si em fan això, podem expulsar a fora, però no he de sortir a la pissarra, no?
Totalment.
Passa
totalment.
Que potser no és conscient, no, Mireia?
No,
aquesta,
això si no sabem tot el que la neurociència ens ha portat, els adults, no? No podem concebre que allà sota hi ha tot un pòsit i que cal ajudar en aquest pòsit. És que la punta no canviarà si no anem a actuar en el fons d'aquest pòsit, no? D'aquests fonaments de memòria emocional, no? Llavors és importantíssim poder actuar des d'aquí, no? I això, si ho sabem, en el camp de l'educació ens és molt útil, no? Perquè des de ben petits ajudem a fer aquesta gestió emocional, no? Que aquests pòsits doncs no estiguin tan congelats, no? I que puguin sortir unes conductes, doncs bueno, que evidentment que la vida ens trobarem en moltes situacions doncs, que ens provocaran malestar emocional, però que aquí el que és important és que aquest malestar emocional no ens ajugui males passades, no? Que
clar,
ho puguem gestionar.
Clar. De fet, el tema de l'educació emocional és un tema relativament recent.
Totalment.
Tots tenim certa edat. Bé, es feia de més i de menys, no? Una cosa és a casa, però també fins i tot els centres escolars, etc. Era un tema que ara sí que s'hi està posant molt èmfasi, però que temps enrere no. I a vegades també passa que ningú ens ha ensenyat als propis adults a gestionar aquestes emocions. Llavors costa ensenyar a gestionar les emocions als nens, no?
Totalment.
Tampoc tu tens com les eines, diguéssim,
les eines,
no?
Exacte.
Per fer-ho. Clar, ara dèiem, no? Hi ha aquesta mena de... Bé, bueno, com aquest soterrani, m'agrada molt la casa de dos pisos, Estem al pis de baix.
Sí.
Que per tant és inconscient. Això vol dir que... Clar, a vegades parlem molt, l'autoestima no només és dir coses als nens, perquè ara tu estàs parlant de registrar situacions que han passat i que els nens han viscut i que potser l'adult ni te n'has donat compte perquè tu ho has viscut d'una altra manera, no?
Exacte.
Com arribem una mica a aquest soterrani?
Mira, tu ho has dit molt bé. Fa uns pocs anys, no?, que hem començat amb el tema d'educació emocional i està molt bé perquè vol dir que es comença a tenir en compte, abans no es tenia en compte, no? Però sí que és veritat que d'ençà que s'ha començat a treballar, de vegades se li ha donat un caràcter una mica massa racionalitzador, no? Que intentem posar una raó amb una cosa que no hi entén de raons, no? Hem dit que és inconscient l'emoció, per tant, quan de vegades hi ha algun nen que té alguna conducta d'aquestes que diem, no? Incongruent, fora de lloc, i nosaltres, volent ajudar, evidentment, li diem que no te n'adones, que no ho veus, que d'aquesta manera no vas bé. Ell potser ens dirà que sí, que sí, que sí, però
no
ho veu, perquè aquest malestar està en el pis de baix, i quan nosaltres li diem que no te n'adones, que no ho veus, estem
pujant
comunicant en el pis de dalt. Ah, exacte.
Clar.
Llavors, evidentment, bueno, potser ens dirà que sí, que vale, que no ho he de fer més, però això no ajuda a generar canvis, això no ajuda que una altra vegada, quan en trobim una situació similar, pugui tenir les eines per poder-ho gestionar. Llavors sí que és molt important la manera com ens comuniquem amb els nens, no? I com els hi diem i com ens posem en el seu nivell per poder, primer de tot, entendre què li està passant, no? I després poder donar eines per poder gestionar aquesta emoció, que l'emoció no deixa de ser una font, no? L'emoció ens surt i l'emoció petits i adults la tenim, però sí que hem de mirar, doncs, això que dèiem, no? De dir, ostres, l'emoció ens sortirà sempre, però hem de trobar la manera perquè aquesta emoció no ens ajugui, no ens guanyi la partida.
Clar,
no? Llavors,
clar,
a poder fer una bona gestió emocional.
Clar, primer de tot hem d'aprendre a saber què ens està passant, perquè ja els adults, no? Ens passa a vegades, on diu, mira, no ho sé, però estic de mal humor, o, no? I posem més noms perquè tenim més eines, però a vegades fins i tot no acabem de saber ni l'origen d'aquelles emocions que estan sortint. Clar, els nens, que parteixen de zero, no? Entenc que primer de tot hem de poder identificar què ens passa, no?
Totalment.
Per poder després saber-ho gestionar.
Totalment, totalment. Una manera molt bona, no?, per identificar les emocions és treballar a partir de contes, de metàfores, que elles puguin identificar amb allò que li està passant, no? Si nosaltres expliquem un conte que hi ha un nen que li ha passat X i aquest X és molt similar a el que ell ha viscut, el nen o nena, en una situació, ostres, m'identifico, però no em fa mal, no m'hi sento, no em sento al·ludit, no em sento atacat, i això també m'ajuda a dir, mira, com ho va fer aquest personatge per sortir-se'n d'aquesta situació? Ho va fer d'aquesta manera? Doncs potser a mi això també m'ajudarà per una altra vegada que em torni a sortir, no? Uh-huh. Llavors, una cosa seria aquesta, i l'altra seria... Des de ben petits, poder anar ajudant. Hi ha una part del cervell que està en el pis de dalt, que és la planificació, uh-huh. I aquesta part es desenvolupa a partir dels 5 anys, però sí que des de ben petits és important poder anar donant estímuls, no? Maneres perquè aquesta part es vagi desenvolupant, i és la part que ens ajuda a regular les emocions. No? Uh-huh. Jo sempre dic que en aquest pis de dalt i en aquest pis de baix és com si aquesta planificació fos una mena de director d'orquestra que té el cap en el pis de dalt i els peus en el pis de baix.
Per tant, hi ha una connexió aquí, no?
Ah, exacte. Seria el que tècnicament es coneix com a ventromedial, no? Uh-huh. Que fa com una mena de sensor entre el pis de dalt i el pis de baix. Llavors, jo sempre dic que si ajudem des de ben petits a que aquest director d'orquestra estigui ben estimulat, se senti ben fort, què és el que farà? Doncs que quan en el pis de baix hi hagi com una mena de foc, que seria aquest malestar emocional, no? Uh-huh. Que dèiem, o que el cervell ha captat com un perill, no? I el que dèiem de les matemàtiques, no?
Sí,
que
sí,
això
sí, tant.
Genera un foc en el pis emocional. Si tenim un director d'orquestra que se sent fort, amb un cop de peu, pum, 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 apagarà el foc. Si tenim un director d'orquestra que no l'hem estimulat, veurà una mica d'espurna i fugirà.
I marxarà corrent.
Exacte. No? Llavors, aquí la idea és poder ajudar els nens a que des de ben petits aquestes planificacions estiguin ben estimulades, i això ajudarà a que puguin gestionar bé aquestes emocions que ens surten.
I com ho fem? És a dir, com intentem estimular aquest director d'orquestra que tots hauríem de tenir, que a vegades se li va tot plegat de les mans? Sí, sí. Amb quines coses podem ajudar-los?
Mira, jo sempre dic que varetes màgiques no n'hi ha.
No, això segur, Això és evident.
No, però sí que hi ha cosetes que ens hi poden ajudar, i concretament te n'explicaré tres que sí que ens poden donar un cop de mà a fer aquesta estimulació d'aquest director d'orquestra. Una d'elles seria l'anticipació. Uh-huh. L'anticipar és una tasca que se n'encarrega aquest director d'orquestra, aquesta planificació, i com he dit, no està desenvolupat a partir dels 5 anys. No? Llavors, de vegades coses que per als adults són molt òbvies, no? El temps, no? El concepte de temps, el nen no el té, no? Aquell demà. Per ells demà és molt lluny.
I tant.
No?
Aquell, ja hem arribat, ja hem arribat.
Exacte, el cotxe, no? I quan falta, no? El concepte de temps, exacte. Ells no el tenen, no? Llavors, de vegades per nosaltres coses que són tan òbvies, i ells estan jugant i els diem, vinga, va, som-hi, recull, que marxem. I el nen es diu, marxem? A on anem? No? Ells no. I de vegades potser anem a l'escola, que és el que hem fet cada dia, i sap que... Però els hem d'ajudar a anticipar, hem d'ajudar a dir, mira, va, jo t'anticipo el teu dia a dia, què farem avui? Doncs mira, ara ens aixecarem, esmorzarem, després d'esmorzar ens vestirem, rentarem la cara, farem les coses que hàgim de fer, agafarem la motxilla i ens anirem cap a l'escola. Després, quan tu estiguis a l'escola, jo estaré a la feina, estaré fent això, estaré fent l'altre, després, al migdia, a la tarda, et vindrà a buscar l'avi, vindrà a buscar l'àvia, ajudar el nen a que pugui anticipar una mica el dia a dia. Tampoc no cal minut a minut, Però sí que una mica, de nivell general, nosaltres, és una tasca que abans d'anar a dormir o al moment d'aixecar-se, és important que li ajudem a fer, de dir, mira, jo t'ajudo a anticipar el teu dia a dia, i això no vol dir que no hi puguin haver imprevistos, només faltaria, la vida és així, Però, bueno, llavors... anticipem, bueno, t'expliquem l'imprevist. Mira, havíem planificat això, però ara doncs ens ha sortit aquest imprevist i farem això altre. Ho podem explicar amb naturalitat i no passa res, però sí que l'anticipar és una eina que ens ajuda molt a que aquest director d'orquestra doncs es faci gran, no? I que pugui anar creixent.
Val, perfecte. Aquesta important, apuntada.
Apuntada. Després, hi hauria una segona cosa que serien el tema de les responsabilitats.
Això és un gran tema, entre pares i mares, Mireia.
Sí, i tant. Mira, em va bé pensar que la vida és com una excursió on tothom porta la seva motxilla, no? I evidentment, en la motxilla d'un adult, doncs no hi ha el mateix pes que la motxilla d'un nen. Però dintre de les seves motxilletes, doncs també hi ha coses que poden quebre allà dintre, no? Llavors és important que des de ben petits donem aquestes responsabilitats, no? El fer-se al llit, el posar la roba bruta en el cubell de la roba bruta, o tenir la responsabilitat de cuidar alguna planta o algun animalet... No? És important que nosaltres els especifiquem quines seran les seves responsabilitats, perquè d'entrada, home, a veure, no hi ha cap nen que tingui ganes de parar la taula,
normalment,
per exemple.
És una guerra diària, eh? Això que segur que més d'un pare mare que ens escolti, allò de cada dia dius, he de repetir la mateixa cançó. Per què em toca? Sí. Perquè et toca sempre, i cada dia tenim la mateixa discussió.
Exacte, amb ganes, pocs, eh? Poques ens ho fan, però sí que és veritat que quan de vegades, o en famílies, a mi de vegades em va bé el concepte de que la família és com un equip, no? Com un equip de futbol, no? Llavors, evidentment, els membres de l'equip ens hem de repartir les feines i cadascú doncs, ha de tenir les seves tasques, no? Llavors, poder especificar, no?, cada dia qui farà què i com ho farà, no? I són tasques doncs, que ja es repeteixen a diari, no? De dir, ostres, la meva responsabilitat és parar la taula cada dia. I què passarà si no parem la taula, no? Que aquesta seria l'altra, que va retruc de la responsabilitat i potser seria un tema que ja
en parlarem
més endavant.
Aquest tema en parlarem, de les conseqüències, límits, barracàstics i totes aquestes coses.
Exacte, seria un tema més que ja allargarem, però sí que una miqueta és important, no?, aquest dir, ostres, em sento responsable de... I aquest sentir-se responsable de què dona? Seguretat.
Clar.
No? Quan el nen fa, i a més viu l'èxit, és l'experiència de l'èxit, això que dèiem, aquest fonament de l'Iceberg, no? Si jo vaig tenint experiències del que me'n surto, no?, ni que sigui acordar-me les sabates, no? Ostres, la primera no sortirà, però la segona tampoc, la tercera tampoc, però potser la quarta ja sortirà una miqueta més. Doncs va, doncs això és èxit, és una vivència de em sento capaç, no? I aquest em sento capaç és autoestima positiva.
Clar.
No? Llavors, mica
que ho estem fent a través, que puntualitzo perquè ara em sembla molt interessant, ho estem fent a través del fer i de l'aprendre i
totalment.
Del fer, no del dir, perquè vas dir amb autoestima, li direm que és molt maco.
Correcte.
No estem parlant d'això.
Totalment. No? Que això és una cosa que també es fa, de vegades no ens sembla, i ho fem amb tota la voluntat, bona voluntat del món, no? Però ho veus, és que ho veus que pots, ho veus que ets capaç, ho veus... No,
ho ha de veure fent, no?
Ho ha de veure fent, exacte. L'experiència és la vivència, és el que queda, és aquell pòsit que dèiem,
clar.
No? Llavors, a més experiències positives, més autoestima positiva, no? A més experiències negatives, no? Que ja us he dit, no és tant el que ha passat, sinó el com ho viu el nen.
Clar,
no?
Clar.
Llavors, a més responsabilitats, quan més responsabilitats donem amb els nens, doncs ell viurà que se sent capaç, que se sent...
Encara que es queixin.
Encara que es queixin, exacte, perquè és normal, perquè tots... Doncs,
també quan... tots bufem quan hem de fer certes coses, però
exacte,
les fem.
Exacte.
Perfecte. I tenim un altre
I
tema
després,
encara.
I després hi ha una tercera cosa que l'he deixat pel final, i no és pas que perquè sigui menys important, sinó més aviat al contrari, jo li he posat un nom, que són els 10 minuts de qualitat.
10 minuts de qualitat.
I llavors aquests 10 minuts de qualitat, en què consisteixen? Doncs, tots les presses, de vegades, no?, aquest dia a dia que se'ns menja,
sí.
No? I que, bueno, que és complicat de vegades doncs, poder tenir minuts per dedicar-nos a nosaltres mateixos i a la família, però sí que és important, jo hi he posat els 10 minuts perquè és poquet, però poder dedicar una estona de qualitat amb el nen, a nivell individual, no? Doncs el pare una estoneta amb el nen, no? O l'avi, o l'àvia, o la mare, no? O qui sigui, poder dedicar una estona sobretot que sigui anticipada, de dir, mira, jo, imagina el matí, aquest vespre, abans de sopar, tinc una estona que m'agradaria molt jugar amb tu. I fins i tot ho podem marcar en el rellotge, de dir, mira, d'aquí fins aquí jugarem tu perquè és una estona que jo tinc i tinc ganes de fer-ho. Això pel nen
és fantàstic, no?
És una bomba. És una bomba, i el fet de que sigui anticipat, de vegades sembla una tonteria, però és com quan, no? Ara imagina que sortint d'aquí a la ràdio, no?, trobem uns amics que fa temps que no trobem i ens diuen, ostres, va, anem a fer un cafè, no? I dius, ostres, perfecte, fantàstic, no?, un cafè, però si aquests amics, en comptes de trobar-los per casualitat, ens diuen, ens envien un missatge, ens truquen i ens diuen, ei, què et sembla si anem a fer un cafè? Fixa't que el cafè és el mateix, però l'efecte emocional és
sí,
un pelín diferent.
Perquè l'estàs esperant, no?
Ah,
i llavors
exacte.
Estàs com més content l'estona prèvia,
ah,
perquè arribarà
exacte.
Allò, no? Aquella...
I no només això, sinó, ostres, la mare o el pare tenen ganes d'estar amb mi.
Exacte, no?
No? És allò de dir,
ja no jo ho demano, que els nens
exacte.
Sempre ho demanen, no? Va,
exacte.
Juga amb mi, va, i sempre normalment és, no puc,
sí,
tinc això,
sí,
un moment,
sí,
no?
Sí,
no? Fer-ho
sí.
Al revés, no? Girar-ho.
I fixa't que he dit 10 minuts, perquè és que no és la quantitat de temps que passes en aquell moment, sinó és la qualitat del moment.
Clar.
Jo sempre dic que en
Red
aquest moment... Ah, exacte, en aquest moment hem d'apartar mòbil, infantils, ens hem de convertir en nens, quasi, quasi, ens hem de posar al seu nivell, i si és a jugar a fer pessigolles, amb cotxes, no?, la vergonya fora, i convertir-nos en nens, quasi, quasi, però ja et dic, poca estona, però que sigui de qualitat, i és una bomba. És.
Doncs escolta, sí. En prenem nota, proveu, i ho provarem
tant,
tots.
I tant, us animo a fer-ho.
I segur que veurem de seguida els efectes que això té. Mireia, se'ns ha acabat el temps, però evidentment tenim moltes coses per continuar parlant. Estàvem en aquest pis de baix, que és molt ric i molt ampli, del nostre cervell. Encara hem d'anar cap al pis de dalt. Sí. T'emplacem el proper dia a continuar parlant-ne.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
Hem après moltes coses. I, en fi, aprendrem moltes més al llarg d'aquesta temporada. Gràcies,
moltes
Mireia.
Gràcies.